Avui a l'Om vols demanar parlem de la Xina amb una barcelonina. Sembla una contradicció, però no ho és. Ella és la periodista Andrea Rodés, que fa la seva feina com a corresponsal del diari Público a la Xina. Això li ha servit per escriure Por China con palillos, un llibre on podrem descobrir doncs, el país que estarà en boca de tothom aquest estiu, perquè, evidentment, tothom ho sap, acull els Jocs Olímpics, i avui parlem amb ella, l'Om vols demanar l'Andrea Rodés. Andrea, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja domines els palets?
Doncs faig el que puc. El que passa que els camarers a vegades,
sí,
els cambrers,
sí,
se'n riuen de mi perquè encara els creu coses que són de molt mala educació.
Però allà menges amb palets o portes coberts a la maleta?
No, mai porto coberts a la maleta.
No?
No, perquè llavors tinc aquesta espècie de vergonya de que em vegin com una turista i tal, i jo vull integrar-me.
I quan vens a Catalunya portes els palets a la maleta?
No, tampoc.
Tampoc, eh? Així, com es pot viure a Catalunya sense saber català? Es pot sobreviure a la Xina sense saber xinès?
Es pot sobreviure, el que passa que és preferible saber xinès per no sentir-se tan aïllat de la societat.
Com t'acull la societat allà quan hi vas per primera vegada?
Doncs jo crec que els xinesos són bastant simpàtics, són una gent molt informal i...
Informal?
Sí, són informals, la gent del carrer, eh? Vull dir, informal perquè doncs, tu els veus que surten amb sabatilles a passejar el gos i ningú els diu res, doncs juguen a les cartes, no tenen forma, no tenen això de la bona educació, les bones maneres, doncs potser no és tan important per ell. Llavors vas als restaurants, per exemple, sempre hi ha molt de xivarri.
Com estan en aquests moments el teu nivell de xinès?
Està força malament.
Sí? Sabries dir on vols anar a parar en xinès?
Com?
On vols anar a parar el programa? El nostre programa, on vols anar a parar?
Et sabria dir a on vas.
A on vas, com seria?
Nichuna.
És així?
Sí, algo així, segurament algú xinès.
Ui, anem bastant fluixos.
No, perquè, bueno, això, cada síl·laba d'aquestes que estic pronunciant doncs té 5 tons diferents, segurament els hauré dit malament, i si la meva professora estigués aquí davant m'hagués renyat ja.
L'Andrea, a la Xina, fa de periodista del diari Público. Amb el terratrèmol la feina s'ha multiplicat els últims mesos, oi?
Sí, bueno, jo estava de vacances i el meu diari encara... Em diu que sóc una mica gafe, no sé com es diu en català, però cada cop que surto de la Xina... Doncs
s'ha trepitjat merda, diguem, no? Per
sí. I res, bueno, vaig tenir que agafar un avió i anar cap a la zona afectada. I
què tal, quan arribes allà? Quina sensació et queda al cos?
Doncs no gaire positiva. Va ser una experiència molt trista. A nivell professional, doncs per mi era la primera vegada que feia un tipus un reportatge així de desastres naturals.
Però on comences quan et trobes amb una notícia d'aquestes? Que clar, tu has d'informar d'un desastre brutal, d'un terratrèmol que doncs, tots sabem com ha afectat el país. Per on comences?
Bueno, jo vaig creure que per l'important en aquell moment que estan allà en la zona no era tant les xifres de morts ni el nombre de cases que s'havien caigut, sinó escoltar a la gent i veure el que et deien i veure amb els teus propis ulls el que havia passat i explicar-ho una mica en primera persona, no, però d'una manera molt, molt fresca i molt actual. I jo doncs vaig a un poble que el 90% de les cases s'havien caigut i la gent doncs et venia a buscar, et perseguia, et volia explicar a cadascú el seu drama personal. Al final no deixa de ser històries humanes trencades.
Clar, la pregunta que es deuen fer als oients és que tothom et vol explicar la seva història personal.
Exacte.
I tu com ho pilles, tu?
Com opino?
Com opines? Com t'arribes si de xinès anem?
No, home, ho vaig amb un traductor sempre.
Tot el dia?
Sí. I a més amb el traductor jo tens que agafar-te un que fos de Sichuan, perquè allà tenen un dialecte especial. I,
clar, perquè n'hi deuen haver molts, no m'imagino?
Sí, molts. I hi ha alguns que són dialectes del mandarí, però altres, el cantonès, per exemple, és extremadament diferent del mandarí de Pequín i a vegades entre ells no s'entenen. És complicat això del llenguatge.
Sí, ja m'ho imagino ja. I aquest estiu et toca treballar seguint els Jocs Olímpics?
Em toca. Ara em toca marxar de Barcelona aviat. I seran, suposo que seran uns mesos intensos.
Déu-n'hi-do quins canvis, de terratrèmols a Jocs Olímpics. Però més enllà d'aquests dos fenòmens, ens interessen, tu creus, a les notícies que passen a la Xina?
Mira, jo no ho sé.
Home, per la teva feina sí, no? M'imagino.
Cada cop més. Jo veig que la premsa local aquí, catalana i espanyola, fins ara doncs, no li havia donat gran importància en comparació amb els mitjans d'altres països occidentals. Però crec que cada cop més i que cada cop som més conscients doncs, que Xina ja és un jugador mundial i que tot el que passa a Xina ens afecta a nosaltres directament.
I la pregunta que també t'haig de fer, evidentment, si publiques un llibre que es diu Por China con palillos, és per què te'n vas a la Xina?
Bueno, Van ser una sèrie de coincidències. Jo començava a ser periodista, vam veure doncs, que les possibilitats de fer periodisme un any abans dels Jocs Olímpics a la Xina segurament serien molt, molt bones, no? Hi hauria un interès cada cop més creixent cap al país, i em vaig plantar allà. Llavors el primer any va ser una mica inestable, va ser quan jo vaig escriure el llibre, perquè no tenia una feina fixa
encara. No sabies gaire què fer.
No, feia de, estava com a freelance.
Bueno, freelance feia, i enviant notícies, oi?
Anava fent col·laboracions, més que sí, reportatges per diversos suplements culturals, i vaig aprofitar, tenia una amica, sempre em deia, tu no facis periodisme, home, que tot és paper mullat, és que acaba la brossa.
Carai.
Diu, escriu un llibre.
Quin amic.
I periodista, també.
Sí? I no et recomanava ficar-te que t'entincessis en el món del periodisme? Perquè
no,
tot era
deia que sí, però deia que sempre és millor escriure un llibre que sempre es quedarà. El llibre sempre es quedarà, la notícia o el reportatge, doncs, acabarà a la brossa o a internet.
Ara que ja fa uns... Vaja, ja has estat unes quantes horetes i uns quants dies i uns quants mesos a la Xina, la cuina creus que és un dels símbols d'aquest país?
Jo crec que sí. A mi sempre em dóna la sensació que és una de les una de les coses de la seva cultura que ells han sapigut mantenir i recuperar ràpid, perquè durant l'època de la Revolució Cultural doncs bàsicament van destruir tot el que és el seu patrimoni cultural, les seves tradicions, la seva manera de viure, tot s'ha occidentalitzat molt. Tu arribes a Pequín ara i és una urbe de blocs, d'apartaments, com aquí.
I que hi ha de tot,
Hi ha de tot, sí.
I escolta'm, l'arròs, tot ho acompanyen amb arròs o aquí, ens ho venen aquí a Catalunya, això? Que tot arreu hi foten arròs per farcir.
No, és veritat. Sí? És veritat, però la meitat sud del país, o sigui, crec que és del riu Groc, no sé ben bé, cap a baix, doncs l'aliment bàsic és l'arròs.
És que tot arreu, nord, tot arreu, tots els plats.
Sí, la majoria. Sempre, normalment sempre acabes el menjar o l'àpat amb un bol d'arròs. Sempre és com per acabar, és com un postre, quasi. Però a la meitat nord del país no mengen tant arròs, mengen pasta, mengen fideus, el fideu xinès, i pa, i pizza, i moltes coses.
Hi ha vida més enllà, per tant, de l'arròs tres delícies, el rotllet de primavera i el porc agredolç?
Jo crec que hi ha un món molt divers per descobrir. És molt divertit.
I per cert, els restaurants allà, Andrea, també es diuen Muralla d'Oro, Dragon Feliz i coses així, o no?
Oh, alguns sí, Jo sí? A vegades ja no intento descobrir els noms perquè em desenganyo molt. Tots tenen noms bastant normalets.
I m'imagino que també devien aconsellar, perquè aquí deixar el plat net com una patena és símbol que hem menjat bé. Què passa a la Xina?
A la Xina, normalment, ningú s'acaba el plat.
Ara, però és que és de bona educació, de mala educació?
Perquè, segons el que m'expliquen els amics i el que he llegit jo, és sempre senyal de que la persona que t'ha invitat és... Si tu t'acabes el plat, vol dir que la persona que t'ha invitat no ha sigut suficientment generosa. Llavors, si te l'acabes, et posaran més i no s'acabarà mai el menjar.
A tu et van aconsellar amb això o vas pringar el primer dia? Et van tornar a omplir i vas dir, home, per favor, que estic d'arròs ja fins al capdamunt.
No, la veritat és que quasi mai he aconseguit acabar-m'ho tot en un restaurant, llavors mai he tingut problema, perquè a vegades em costa anar amb grups, que no vaig sempre amb grups grans als restaurants, i sempre vaig amb dos o tres persones i és impossible acabar-s'ho. Però si vas invitat a casa d'algú sí que has d'anar amb cuidado.
I escolta, allà també tenen el costum d'endur-se el menjar sobrant a casa. Ho has provat de demanar-ho aquí, això?
No, però segurament em dirien que no?
Jo diria que no, i a més a més aquí s'ho prendrien malament, aquí.
Sí, a més jo crec que aquí no sobra mai.
No, aquí són dels que són de vida, aquí també,
Sí, les racions són molt justes,
Escolta, els Jocs Olímpics, que tu viuràs en primera persona, i a més cobrir la informació pel diari, m'imagino, oi?
Sí.
Serviran per netejar o empitjorar la imatge de la Xina, què et sembla?
Jo la veritat és que espero per ells que la puguin netejar una miqueta.
Sí, però és igual, esperar per ells és igual. Tu, sincerament, què creus?
Jo crec que de capacitat organitzativa espero que estaran al nivell. Ara, la mala imatge que tenen, doncs jo crec que justament el terratrèmol ja ha ajudat una mica a suavitzar la mala imatge, no? Almenys
que trist, no?, que el terratrèmol t'ajudi a suavitzar una imatge que tots hem vist doncs, bastant dura, perquè de moment el recorregut de la torre ja ha estat polèmic. Com s'ha viscut des d'allà?
Des de Xina el que fa el govern xinès és aprofitar qualsevol mena de protesta que hi ha aquí per ells manipular-la i convertir-la en una eina de propaganda. Ells diuen als xinesos, mireu, ens volen espatllar, ens volen molestar, no volen que triomfem, no volen... que ells són els primers en polititzar els Jocs Olímpics, que després critiquen a la comunitat internacional de fer el mateix. Llavors, costa molt d'entendre des d'aquí que nosaltres bueno, la gent està protestant en contra del govern i que el poble xinès no ho entengui, que és només una crítica contra el govern, no contra els 1.300 milions de xinesos, que ells no tenen cap culpa de tenir un govern.
És a dir, però el consumidor de la notícia allà, és a dir, el govern ho maquilla de la manera que vol, però el xinès de carrer, què rep?
És que el xinès de carrer no sap res. El xinès de carrer sap el mateix que nosaltres del que passa al Tibet o del que passa a Xinjiang.
No estan al dia de la polèmica i del problema que hi ha, no?
Però és que ningú els informa.
Sí, a veure, i si els informen, ho fan al revés, oi?
Clar, o sigui, ells no tenen la veritat, ningú té la veritat. El que passa que aquí també les notícies tampoc ens arriben del tot bé, perquè nosaltres només hem vist, bueno, des d'aquí suposo que s'ha vist que hi ha hagut una revolta tibetana, violenta, que, a veure, han mort xinesos també, però el que va fer directament el govern xinès va ser doncs, tancar, bloquejar el país i després fer el que vols. I clar, si tu tens aquesta manera d'actuar, de bloquejar un territori gegant a la premsa i als observadors, doncs crees suspicàcia, no?
I una de les coses que sí que tenen molt ben preparat és el dispositiu de seguretat, oi, dels Jocs Olímpics?
Sí, sí, estan...
Serà un problema a l'hora de treballar també o no?
Ja normalment ja tenim problemes per treballar.
Sí?
Sí, a nivell de no de seguretat,
d'acreditar-te per llocs i
sí, per exemple, el que fan és ocultar informació amb tot el tema del relleu de l'antorxa o d'actes dels jocs relacionats amb els Jocs Olímpics, doncs ja no estan avisant tant els mitjans de comunicació, no hi ha gaire transparència, tot és molt secret, has de trucar tu, d'enterar-te de l'hora. Per exemple, quan va arribar el relleu de l'antorxa olímpica a Pequín, doncs fins a l'últim minut no vam saber a quina hora arribava l'antorxa, si vindria el president Hu Jintao, si vindria un altre polític, i ens ho fan tot per evitar que hi hagi merder.
I entre col·legues us ajudeu allà, m'imagino, no? Perquè clar, si us donen tan poca informació amb col·legues d'altres països també i també de l'estat espanyol, m'imagino que us doneu un cop de mà.
Sí, home, jo ajudaré els al meu diari, que hi ha molta competència.
No, clar, home, i a més a més ara aquí a Catalunya Ràdio, què has de dir? Que t'ajuda el del periòdico? Malament, no?
Clar. Però, bueno, ens coneixem tots, intentem marcar distàncies, però ens portem bé.
En aquest llibre trobareu molta informació, anècdotes d'aquest país, i també hi ha un dels capítols del llibre que es titula Dissabte nit a Pequín. Com és sortir de marxa a la Xina?
Bueno, la veritat és que jo m'hi he sortit una persona que m'agradi molt la vida nocturna, però a la Xina...
Fan botellón, Andrea? No.
No, no he vist gaire gent fent botellón. A més, els xinesos beuen, eh? Beuen,
ah, sí?
Sí.
Li foten fort, sí?
Sí.
Amb aquella cara de tranquil·lets, però li foten, eh?
Li foten molt i els agrada molt el joc, els agrada molt beure. Bueno, en els restaurants, una imatge típica que tinc jo sempre és veure les ampolles buides de cervesa sobre les taules. Sí. Molt bona, per cert.
La cervesa de la Xina és bona?
Molt bona, sí.
Més que la d'aquí? És més forta o més...
Més fluixa. És més fluixa. Estil alemana.
Clar, per això quan venen aquí, diuen, home, però què és això? Amb dues cerveses anem tocats, oi?
Sí. A mi personalment m'agrada més la xinesa, eh? Jo no tinc res en contra de la d'aquí, però ja, la xinesa és bona. Tenen una que es diu Qingdao. Que és... que la van fer els alemanys, bueno, tenien una colònia en una ciutat que es diu Qingdao i van muntar la primera fàbrica de cervesa i és molt bona.
Però per tant dedueixo pel que dius que priven fort, que beuen fort, que els agrada el joc, per tant que són bastant ambiciosos.
Sí.
I què més els agrada? Les discoteques, bars de copes, karaokes, concerts?
Li agraden els karaokes, els encanten. I la primera vegada que vaig anar jo em pensava que seria el típic doncs, karaoke, doncs, tothom en el bar cantant i tot. I no, és com un hotel, no? Són habitacions privades i la gent entra entra en grups d'amics.
Ah, m'agrada aquesta idea. Així, si fots el ridícul, només et veuen els amics.
Sí, no, i a més, doncs, també li donen una miqueta al
privé.
Sí.
A la cerveseta, el que sigui,
Sí, s'ho passen bé, allà es queden molt de temps. El que passa que has de distingir, hi ha karaokes amb altres funcions, però la majoria són així per divertir-se i cantar.
Estem parlant amb l'Andrea Rodés, que ha publicat aquest llibre que es diu Por China con palillos. I què no ens hem de perdre, Andrea, si anem de fer turisme a la Xina?
Bueno, jo crec que...
Ara que molta gent ja s'està planejant les vacances, i si han d'anar a la Xina, què no s'han de perdre?
Bueno, jo crec que una...
La Gran Muralla, val?
Pues veus, la Gran Muralla...
No?
Bueno, a mi està bé, és bonic, però és que és molt turístic, tu, i el que trobes és a 2 milions de turistes xinesos també, que també la volen veure, i és una mica agobiant.
Ja, però ja has anat tu, eh?
Jo hi he anat, però recomano un canvi, si ets una mica aventurer, doncs anar-te'n una mica a l'interior, a una província que es diu Shanxi, que allà sí que tens la muralla sense restaurar, autèntica, i pots veure pobles de ramaders o de pastors que tenen el poble dintre d'antigues fortaleses, i al costat també tens una fàbrica de carbó, i tota la combinació és molt més autèntica.
I al llibre, Andrea, hi apareix una visita que poca gent ha fet, que és a la fàbrica de Colacao.
Sí.
El Colacao és el que més ens uneix amb els xinesos o què?
No, ens comença a unir amb els xinesos.
Ens comença.
No? Perquè ells encara no eren molt consumidors de Colacao.
Ah, no.
Però poca... Bueno, a Colacao va tenir la...
Devien tenir les seves marques, no? D'allà, de...
No, que no bevien llet, els xinesos. Fins fa 20 anys no bevien llet. Es veu que eren al·lèrgics a la lactosa perquè mai han tingut la llet com a un element de la seva alimentació bàsica.
Uh-huh.
Llavors el govern xinès doncs, s'ha donat compte que és bo pel creixement, etc. I justament ha posat Colacao...
Uh-huh.
Ajuda a que augmenti el consum de llet.
I per tant comença a ser una mica popular el Colacao a la Xina, doncs, eh?
Sí, el Colacao de fresa i plàtan, m'han dit.
Colacao de maduixa i plàtan.
Sí, tot aquí, tothom.
Són raros, eh? Són raros. I escolta, quins altres productes d'aquí podem trobar allà? Que t'hagi sorprès, que dius, mira, ostres, no ho sabia, això. No,
el bollicao, tu, el bollicao i els, tot això dels fosquitos, m'ho vaig trobar.
Tot això ho tenen tot allà.
Sí, però no sé què són, no sé si era pan ric, bueno, no sé, que eren de pan rico i els ha comprat una Bimbo, que no és la Bimbo d'aquí, sinó una Bimbo mexicana, però ho tenen.
Clar, i segur per treure negoci, perquè això sí que en saben, de treure negoci de tot,
No, però que són mexicans, hombre.
Ah, són mexicans els que treuen el negoci.
Sí.
Bé.
No, pobres xinesos. Jo...
Pobres xinesos, home, un moment, ens has dit que són viciosos, que priven de que Déu-n'hi-do que...
Sí, però com tothom, tenen la pressa que estan més reprimits perquè no els hi deixen jugar.
Clar, pobret, sí, sí. Però recomanem molt aquest llibre que avui ens presenta l'Andrea Rodés aquí a l'On vols aparar, repeteixo, de l'editorial Destino. Por China con palillos. I abans de marxar, l'Andrea avui passarà pel qüestionari de la Patrícia. A la Xina, per cert, de televisió hi ha alguna cosa que et cridi l'atenció? Però clar, has de mirar la televisió amb el traductor.
La televisió és un rotllo.
Sí?
Són 54 canals, tots de la televisió pública, tots són propaganda.
Humor amarillo l'has vist allà, en versió original o no?
No l'he vist.
És a dir, ens ho colen
no,
aquí.
L'humor amarillo és xinès o japonès? Ja no me'n recordo.
No, doncs diria que era... Ara no ho sé.
Té
pinta de ser xinès, eh? Vinga, primera pregunta de la Patrícia Castañaga a l'Andrea.
Llevas 9 anys en Espanya. ¿Cómo fue para ti empezar en un país que no conocías?
Muy duro, tú. Ai, hi havia molta gent, que no parlava la meva llengua.
Sí.
Però al final, doncs, em vaig adaptar sobretot al menjar, que estava molt bo i...
Sí, comencem pel menjar sempre, tots.
¿Por qué no quieres dar la cara?
Porque soy muy fea. Soc molt lletja i tinc el nas molt gran. Els xinesos,
tu tens el nas gran, tu?
Bueno, els xinesos diuen que tots els occidentals tenim el nas molt gran.
Són ells que tenen la cara aplastada, no, diria? Bé, això és un comentari carinyós, eh?
¿Cuántos años hace que tú te fuiste del lado de tu familia, que dejaste a tu familia?
Fa molt poc, tu. M'hauria agradat que fes més temps. Però em va costar convèncer els meus pares.
Pues yo tengo para ti un mensaje. ¿Quieres recuperar a tu familia? Detrás de ese mensaje, ¿quién crees que se esconde?
Mi padre, el meu pare, segur.
Te'ls emportaries a la Xina o no?
Jo me'n tornaré, segur.
Sí, però te'ls emportaries amb ells allà o no?
Ah,
amb
ell? Depèn.
Està fotent una cara que no, em sembla.
Si prometen cuinar no xinès...
Carai, tu.
Sí.
Tu estàs harto de alguien, eh?
No, no. Estic molt a gust.
Fa cara de viure bé allà, també. Aquí es viu bé, però ella també viu molt bé allà. L'Andrea Rodesca ens ha vingut a presentar aquest llibre, Pistes para descubrir el país olímpico. Et seguirem aquest estiu amb les teves informacions pel diari Público i dona'ls records de part nostra. La idea dels karaokes me l'apunto perquè és per explotar aquí, eh?
Vale.
No veus un possible negoci aquí? Karaokes però individuals?
No, perquè jo crec que a la gent els agrada més estar... Tu t'imagines anar amb 4 amics sols a una habitació?
Clar, perquè també el que volem és veure que l'altre fot el ridícul, oi?
Sí, jo crec que aquí ens agrada molt...
Som d'una altra pasta, eh?
Sí.
I no mengem tant arròs. Andrea, moltes gràcies.
De res.
Vinga, bona tarda.
Anem a canviar el tiquet de la zona blava al cotxe i tornem de seguida.